Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 10 d'agost i som a 3 dies d'uns quarts de final de la Lliga de Campions. Sí, sona estrany, però així és aquest 2020. I toca afrontar-ho amb la passió que correspon. És cert que el Barça hi arriba poc favorit i que el partit de dissabte deixa de sensacions difícils. Però uns quarts de final de la Champions s'han de viure com toca i ningú ens pot dir que sigui impossible arribar a semifinals. A un partit hi ha opcions i, sobretot, cal pensar en Leo Messi. Estic convençut que a Munic es veuen forts, però que tremolen una mica, perquè ells són sòlids, són efectius, però no tenen l'argentí. I si Setién i companyia tenen un dia encertat, que això és necessari, la temporada encara tindrà corda. Ara el més important és tocar fusta i esperar que l'equip hi arribi sencer. Avui hem sabut que l'Atlètic de Madrid es desplaça a Lisboa sense dos jugadors infectats per la Covid. El Barça, que li sol passar tot, això encara ho ha controlat bé. Doncs que duri. Bona nit, són les 11. Això és el club.
Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Minuts, som en directe a Catalunya Ràdio, nit d'estiu, nit de futbol europeu, perquè a aquesta hora, ja sabeu com m'agraden les pròrrogues, ja no us dic si hi haurà tanda de penals, però de moment tenim una pròrroga. Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Tenim futbol en directe a aquesta hora i és competició.
Sí, exacte. Tenim un dels partits d'aquests quarts de final de la Lliga Europa en directe. Ha arribat a la pròrroga aquest Manchester United-Copenhagen, l'United que no ha estat capaç de superar el Copenhagen als 90 minuts.
Empat a 0 en un partit que ha tingut moltes ocasions. He vist diverses repeticions ara de jugades i el porter Romero del United n'ha tret unes quantes.
Exacte, n'ha tret unes quantes. És cert que el pes l'ha portat al United en tot el partit, però el Copenhague ha estat molt seriós en defensa i també ha disposat d'alguna ocasió, per tant, partit obert.
L'entrenador del Copenhagen, que encara és Solbak, recordeu aquell senyor que es va enfrontar, va tenir un cara a cara amb Guardiola, no recordo quin any era això, però devia ser l'any 11, doncs encara és Solbak, el tècnic d'aquest Copenhagen, que de moment està frustrant que el United passi ronda, 0-0, ha començat tot just la pròrroga, ho seguirà el Pol. El que sí que ha acabat és l'Inter-Bayer Leverkusen.
Sí, ha guanyat l'Inter 2-1 amb gols de Varela i Lukaku. Lautaro Martínez ha tingut un paper destacat a la primera meitat, però ha estat substituït al minut 63.
Bé, després expliques més coses perquè hi ha hagut una mica de tot, però és setmana europea. Avui hi ha futbol, demà hi ha futbol, dimecres hi ha futbol, dijous hi ha futbol, divendres juga el Barça. És setmana d'Europa League, però també de Champions. És setmana de Lliga de Campions perquè el Barça es va classificar dissabte pels quarts de final, a partit únic, a Lisboa i contra el Bayern de Munic. És una eliminatòria molt difícil, que ha generat molt debat, que les xarxes socials ha provocat fins i tot enfrontaments. Oh, com podeu dir que el Barça no és favorit? Bé, és que el Barça segurament no és favorit, però el Barça intentarà jugar aquestes semifinals, intentarà eliminar el Bayern de Munic i ho intentarà fer a partir d'ara ja centradíssim en aquest desplaçament a Lisboa. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, Garriga? Bona nit. Solbakken va ser amb Guardiola el 2010.
El 2010,
imagina. El 2010, imagina. A tomb de Pinto, si no vaig errat.
Ah, que va xiular, pot ser, no?
Bé, jo crec que va ser allà de la manzana podrida, no? De la poma podrida, que és una expressió que Solbakken va utilitzar en un context, la traducció va fer que Guardiola interpretés, no? Com això, com la poma podrida, i d'aquí venia la topada entre un i altre. Però vaja, que hauríem de tirar de maroteca perquè tampoc tinc un record molt nítid de tot el que va passar aquell dia.
Espera, perquè hi ha penal pel United.
Penal a favor de Bruno Fernández, que es disposarà a xutar sota pals al portal porter del Copenhagen, Johnson, s'ho pensa el portuguès, agafa una mica d'aire i xutarà aquest penal pel Manchester United. I gol, 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 gol de Bruno Fernández. Obre el marcador per United. Ha hagut d'esperar el conjunt anglès a la pròrroga per obrir el marcador d'aquest partit.
S'avança el United, 1-0, gol de el Manchester United, perd el Copenhagen, però res, tot just ha començat la pròrroga, per tant encara tenim 25 minuts llargs per veure què passa en aquesta pròrroga. El Barça no sabem si necessitarà una pròrroga o no, però ara mateix, Salmurri, perquè ens fem una idea, quin és el planning del Barça pensant que avui és dilluns i que el partit és divendres?
Doncs demà retorna als entrenaments, avui ha estat dia de descans, diumenge hi va haver entrenament postpartit, dimarts, demà tornen a l'activitat, 9:45 a la ciutat esportiva, dimecres el mateix entrenament a 9:45, quan acabi aquest entrenament, llista de futbolistes convocats i que per tant viatgen a Lisboa, i a Lisboa, la capital portuguesa, el dijous entrenament a Dalús, amb roda de premsa del tècnic Quique Setién, acompanyat d'un futbolista ja des de la ciutat on es farà aquesta final a 8.
És a dir, que el Barça no hi va més d'hora, no s'hi concentra, el Barça es desplaçarà pràcticament com si fos un partit més de Champions.
Sí, senyor, aquesta és la idea, mantenir les rutines habituals. Era una decisió que havia de prendre Quique Setién aquesta mateixa setmana, i el tècnic, d'acord amb el parer dels futbolistes, ha decidit mantenir el timing de partit de Champions habitual. Això vol dir viatjar el dia abans, dijous, per jugar divendres contra el Bayern.
Clar, si el Barça es classifica, esperem-ho, el següent partit és dimecres, allà sí que ja es quedaran a Lisboa, entenc que no faran l'anar i tornar.
Sí, senyor, aquesta és la idea del Barça, quedar-se a Lisboa, tot i que en algun moment s'hagi pogut plantejar la idea de tornar i després viatjar de nou altre cop a Lisboa. La idea del Barça és, si es passa, si l'equip es classifica per les semifinals, es quedaran concentrats a Lisboa aquesta mateixa setmana.
Molt bé, aquest és el planning, ho anirem seguint, perquè ja sabeu que farem programa, com ja hem fet tota la temporada, cada nit, i us anirem donant els detalls, però a aquesta hora, Salmurri, perquè vam acabar el partit de Champions amb una mica d'ai al cor amb Messi, vam acabar amb dubtes, el Barça, recordem, tenia una plantilla curtíssima per al partit de vuitens. En quina situació està la plantilla del Barça per afrontar els quarts de final contra el Bayern?
Primer de tot, un nom que et diria que és el gran argument que té el Barça per aspirar a les semifinals, que és el de Leo Messi. Ja saps que va rebre aquesta trompada descomunal, aquest xut al turmell de Messi per part de Koulibaly, el central del Nàpols. Messi té un cop molt fort, però a hores d'ara, des de part del Barça, l'optimisme és absolut. Cal veure si demà ja pot entrenar amb els seus companys, si cal esperar dimecres, perquè ara mateix Messi continua amb molt de dolor en aquesta zona. L'hematoma és prou gran, és prou considerable, però estem parlant només d'un cop. No hi ha lesió, de fet, Setién ja ho va dir el mateix postpartit, i la prova més irrefutable és que Messi va continuar al camp després d'aquesta acció. Per tant, no hi ha lesió i Messi estarà disponible contra el Bayern.
Bé, doncs aquesta és la primera bona notícia. Messi no ha de tenir cap problema per jugar contra el Bayern, estarà disponible. Però i de la resta? Perquè recordem que això, els vuitens de final, l'equip pràcticament no tenia jugadors del primer equip. Per aquí sí que en tindrem uns quants, no?
Exactament, tot el que pugui rascar està de més, perquè ens vam plantar contra el Nàpols amb 13 jugadors només del primer equip. Aquí, d'entrada, en recuperes dos, que són Busquets i Vidal, que estaven sancionats. Ara es poden reincorporar a la dinàmica del grup. I hi ha un altre nom, que sé que et farà especial il·lusió, perquè en el fons et farà il·lusió, que és el de Ousmane Dembélé.
Home!
Que ja saps que va estar a punt d'entrar a la convocatòria.
Sí,
va estar a punt, i ara es converteix en un argument més, en un argument sòlid més per tenir il·lusió de cara a eliminar el Bayern, perquè ja veurem quants minuts pot jugar, però Ousmane Dembélé va estar a punt d'entrar contra el Nàpols, no ho va fer finalment, per tant és de preveure que pugui entrar a la convocatòria contra el Bayern.
O sigui, de moment és de preveure, ni m'ho estàs assegurant.
No, perquè, home, a veure, Dembélé té l'historial que té, fa molt de temps. No, riguis, fa molt de temps. Fa molt de temps que va patir aquesta última lesió, des del mes de novembre que no juga cap partit, des del mes de febrer que no s'entrena amb la resta dels seus companys, ho ha fet tot just un parell de vegades, i de fet Setién ja va explicar que no veia Dembélé amb confiança i seguretat al 100% per poder tenir minuts. Per tant, entrarà en la convocatòria? Doncs sí, amb tota probabilitat. Ara, no li donguis un paper protagonista, perquè a hores d'ara no, la seva cama encara no està al 100%.
Deixa'm dir-te que, i ara parlant molt seriosament, tant de bo Dembélé arribi i pugui jugar, però, com tu dius, fa tant de temps que no juga un partit i amb el seu historial que es fa molt difícil ja ni imaginar-nos-el jugant. És que, clar, o sigui, si no ha jugat res, ara es posarà a jugar els partits més importants de la temporada així en fred, i escolta, ja espera't l'any que ve, o vaja, la temporada que ve.
I fins i tot et diré que hi ha un punt, no, que faria patir veure'l jugar, perquè hem de recordar que Dembélé, als últims partits que ha tingut presència, pràcticament és que sempre s'ha trencat sol, sempre ha mostrat certa debilitat muscular, i pensar que ara, de cop i volta, en una eliminatòria de quarts de final contra el Bayern de Múnich, pugui sortir al camp i sentir-se segur de si mateix, a provar-se al màxim nivell,
difícil.
Doncs, home, fa una mica de... Sí, pinta complicat.
Bé, ara m'explicaràs, Artur, però deixa'm saludar algú abans. Ara el saludo, però, Pol, el partit del United ha pogut sentenciar el United, però, de moment, entre el porter i els forces de joc ho estan evitant.
Correcte, ha tingut una ocasió molt clara a Rashford, el cert que després l'àrbitre ha assenyalat fora de joc, per tant, no valia aquesta jugada. En tot cas, Johnson, el porter del Copenhague, havia aturat aquest mà a mà amb Marcus Rashford. Minut 10 de la primera part de la pròrroga, Manchester United 1, Copenhague 0.
Fins ara el saludava sempre com a de segona B, però ara ja és de segona, el Carles Fité. Carles Fité, bona nit.
Molt bona nit, Francesc.
Com estàs? Com prova això de ser de segona?
Home, encara ho estic celebrant jo, eh?
Sí, encara ho estàs celebrant.
Clar, el que durarà, no? És que és fantàstic. I l'experiència viscuda i el patiment va ser meravellós.
Escolta'm, oblidant el Sabadell, que evidentment et tindrà happy molts dies, aquesta setmana, no estem fent el postpartit de dissabte, eh? Jo parlo d'avui dilluns. Tu estàs angry o happy?
A veure... jo estic happy amb una cosa i angry amb una altra, i ho explico. De cara al partit pur i dur, i aquests dos partits per arribar a la final que té el Barça, el dia que passa, el dia que sóc més optimista. Perquè el futbol, sobre el paper, el Barça, a més a més, m'encanta que vagi d'equip petit, que vagi d'equip víctima, que vagi que el favorit és clarament el Bayern de Munic, que tothom digui que, evidentment, el Bayern ha de passar per sobre. Però la gràcia és que aquest esport es diu futbol i mai a la vida 2 i 2 en sigui 4. I per tant jo crec que amb això sóc optimista, no tinc la sensació de que un cop de sort una pilota parada, si vols anar i tornada n'hi hauria color. Però partit únic, camp neutral i aquestes circumstàncies tan estranyes, alerta que el Barça de més soroll no es pugui guanyar el Bayern de Múnich.
Sí, et veig molt optimista, de fet, eh? Perquè l'ambient general és bastant de ai i tal, i en canvi tu, déu-n'hi-do.
No, perquè, ostres, perquè penso, mira, l'altre dia vaig veure Messi, que ell sol et pot... És a dir, en un partit concret, una falta... Clar, és que poden passar moltes coses. Ara, el més important, el missatge que han d'entendre els que manen. Començant pel president i els que cobren, perquè és molt important. Per exemple, Albert Durant, no, els que cobren. Òscar Grau, Abidal...
Quina fixació que tens amb Òscar Grau, eh?
És l'executiu més alt del Barça, no?
Sí, home, però me'l treus cada dia, va. Què han de tenir en compte aquesta gent?
Aquesta gent que cobra i el president que presideix han de tenir clar que la renovació s'ha de fer absoluta i de manera contundent, passi el que passi. És a dir, el Barça, passi el que faci aquests tres partits, un, dos o tres, que pugui jugar, si guanyés la Copa Europa, que seria brutal, les decisions han de ser les mateixes.
Clar.
Que hagués de ser foc nou amb bastanta part de la plantilla. És a dir, per alguns jugadors del Barça, això ha de ser com el Last Dance de Michael Jordan, eh? Allò, va, hem de fer-ho...
Ja, però Fité, si som realistes, aquest és el pitjor estiu per fer això, perquè ens plantarem tant de bo a 20 i tants d'agost i del cap d'un mes comences la Lliga i tu no pots traspassar superjugadors i rellevar-los en 20 dies.
El que està clar és que el pes de la temporada vinent l'han de portar jugadors com De Jong. L'han de portar jugadors com, no sé si Riqui Puig, segurament titular, com hi ha una sèrie de jugadors que han d'agafar un pes que aquest any el té Luis Suárez, que està arrossegant pels camps, perquè s'està enfadant. L'altre dia Luis Suárez, pobret, i sap greu, perquè ha durat molt el pal Barça. Però és que no està bé, ja no pot més. Gràcies, bona tarda, un homenatge, li posem una estàtua, però vostè no pot jugar més al Barça. El davanter nou del Barça no remata ni una sola vegada. No pot ser, el Barça no es pot permetre que el seu davanter senta el número 9 no remati una sola vegada a porteria perquè no pot, perquè cau, perquè ens... O sigui, no pot ser, eh? Fins aquí, gràcies, bona tarda, els serveis prestats. I els, el, hi ha jugadors joves que han d'anar agafant protagonisme. I aquests jugadors, sobretot si grans per De Jong, han de fer un Barça molt diferent al Barça que hem vist aquest any. És un Barça que acaba la temporada arrossegant-se. I jo crec que el Barça no es mereix, per entitat, tenir jugadors arrossegant-se. Simplement és això. Que evidentment costarà, sí, però no em diguis que no es poden començar a intentar fer bé les coses.
No, home, no, si clar.
El que diuen és que no li pots ser aquí, no? Ostres, ostres, ostres! La Rigi, jo tenia happy, però pots enfadar si la revolució
ha
de ser Pochettino.
Bé, no, això, no, això de moment són coses que hem llegit, però no, no en tenim cap certesa, bueno, que hagi de ser Pochettino. O m'ho estàs explicant tu?
No, a mi m'estan arribant informacions, com a tu deuen arribar, que hi ha, i a més he dit el seu nom, directius o executius, millor dit, molt ben connectats i ja estan insistint molt i estan intentant convèncer el president Bartomeu que Pochettino és la solució. I això és informació i no saps tu, no l'estic fent, no la fa molta gent.
Sí, sí, sí. Però, vaja, que no, no, no,
això,
però no estem dient que vindrà Pochettino.
Que el nom està sobre la taula és veritat. Això estem tots d'acord.
Sí, veu, ja ho va estar.
I no t'espanta? No, no, un tio que ha renegat del Barça i has d'acabar de... De veritat que el Barça ha d'anar aquí?
Bé, escolta, això, ja hi entrarem. Ara estem en Champions. I et volia preguntar, perquè l'altre dia escoltant Setién, que Setién va venir a fer una mena d'admissió de no som l'equip per tirar coets, hem d'anar a pel que hem d'anar, em va recordar una mica aquell fiter resultadista de la temporada passada. Ah, dir, aquí hem de fer el que sigui. Han vingut una mica les teves, tot i que tu després vas renegar d'aquella conversió. Però no sé si ara és el moment de tornar a ser resultadistes tots i mirar només fins al 23 d'agost.
Absolut. Mira, el Manchester United està patint contra el Copenhague, ho esteu explicant ara,
sí,
la pròrroga.
Sí.
És a dir, el futbol, abans que deies el Sabadell va amb un pressupost de 900.000 euros, va jugar contra la Cultural Leonesa, que tenia 4 milions i mig d'euros de pressupost, que segona vegada es nota moltíssim.
Ah.
I un gol al minut 92, un penal fallat al no sé què, i vas passar l'eliminatòria. En aquests partits, en aquestes circumstàncies, jo crec que en aquesta no estem a les alçades de demanar res, Setién ens ha enganyat a tots, perquè ens va donar un discurs que no tinc res a veure amb el que ha fet, ho sento, gràcies, bona tarda també, però és obvi que ara mateix no li hem de demanar que tenir la possessió, 100.000 passades per partit, ni res d'això. El Barça el que s'ha de demanar és que facin el que puguin i que intentin. Jo crec que ara, fins i tot, el Guardiola més excels del Manchester City serà resultadista en unes circumstàncies com aquestes en una fase final de Champions.
La Champions la tenim aquí pendent. Per cert, Europa League, Pol, que ara deia el Fiter, estem a punt d'arribar al descans ja de la primera part de la pròrroga.
A punt d'arribar, exacte, al descans. L'United està dominant aquesta pròrroga, sobretot el físic està decantant el partit del Copenhague, ha arribat una miqueta just, li falten cames, hem vist algun jugador amb rampes, i l'United que està abocat, ara hi va Pogba l'obre a la dreta, que es mata per Pogba de nou, i el xut, la parada de Johnson, però la pilota en sala, la jugada en sala que estava invalidada.
Per falta, no?
Però l'United està sent, doncs, està abocant totalment a la porteria del Copenhague, i el Copenhague de moment no ha tingut ni una ocasió en aquesta pròrroga, i el United ja en té unes quantes.
Bé, el United, que va camí de classificar-se per les semifinals, no? Es classificarà per les semifinals. Fiter, abans d'acabar, però vull preguntar per un nom, Artur, que ara el Salmorri ens explicarà com està la cosa, però molt trist, no?, com ha acabat tot amb Artur.
Sí, en aquest cas jo no sé què ha sigut el menys dolent, perquè el Barça jo crec que es va equivocar amb les formes, i ell s'ha equivocat bastant més en tot el que ha fet. És a dir, és una operació que jo entenc que ell se senti utilitzat, perquè es va fer, recordem-ho, sobretot per temes econòmics amb aquest club, es va fer allò de PSG Corés pel 30 de juny, i ara, evidentment, el seu és que ja està ben fet, que no ha d'implicar-se al Barça, no ha d'anar a Lisboa ni res, perquè és un jugador que les coses han acabat malament, però jo crec que el Barça... Que ens tenia acostumats, afortunadament, no? a que els jugadors no marxessin tan malament com els anys del segle passat, doncs ara que torni a fer aquestes coses, jo crec que no ens agraden. Neymar denunciant el club, Arturo Vidal, no recordem que també va tenir un problema que també estava, no sé si va acabar de denunciar el club o no. És a dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que jo crec que el Barça ha d'intentar cuidar una mica millor, i llavors els jugadors... Evidentment no poden fer el que ha fet Artur.
Comportar-se.
No pot declarar aquesta guerra, que exacte, s'han de comportar. Però per això et dic que jo crec que és una culpa dels dos, i en aquest cas és un exemple d'aprendre què no s'ha de repetir en el futur.
Carles Fiter, parlem aviat. Moltes gràcies.
Una abraçada.
A veure, Salmurri, explica'm com està el tema Artur ara mateix. No anirà a Lisboa i ja no el veurem mai més a la disciplina del Barça, encara que formalment ho sigui?
Bé, està fent la idea que no veuràs més Artur amb la samarreta del Barça. Avui ha estat dia de reunions, dues concretament. La primera, a primera hora del matí, entre Artur i Erika Vidal. Aquí, diguem-ne que cadascú ha exposat els motius del seu comportament. El Barça justificant l'operació amb la Juventus. Artur explicant el perquè de la seva desbandada al Brasil. A Vidal li ha deixat ben clar que aquesta posició del futbolista no agradava gens ni mica al club. A tot això s'han emplaçat a una reunió a la tarda entre Vidal i Setién. Reunió on s'ha decidit que Artur continua apartat del treball del primer equip sempre quan no resolgui l'expedient disciplinari que, recordem, el Barça li té obert. Això vol dir que no s'entrenarà i no viatjarà a Lisboa amb la resta dels seus companys, perquè a hores d'ara encara no hi ha reunió prevista entre els advocats del Barça i els advocats d'Artur per resoldre aquesta situació contractual i aquest expedient disciplinari que el club manté obert.
Clar, perquè en teoria ell què és del Barça fins que s'acabi la Champions? O és a dir, quina és la data?
Exactament, sí. Artur té contracte amb el
Barça. Pjanic, en teoria, ja podria venir?
Pjanic podria venir. De fet, demà mateix comencen els entrenaments els nous futbolistes del Barça de cara a la propera temporada. Pjanic no, perquè té descans, té vacances, perquè fa tot just dos dies va ser eliminat de la Champions. En un escenari similar és el que es troba Artur.
Bé, ara m'explicaràs això de l'inici de la temporada, perquè és bastant surrealista, però tinc en línia un dels homes del dia i, a banda de preguntar-li per ell, vull preguntar també pel Barça, perquè ell és exjugador del Barça, també. Oriol Riera, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, gràcies per atendre'ns aquesta nit. Avui has anunciat que et retires i després, ara d'aquí un instant, et preguntaré per això i per la teva carrera, però ja que hi som i que parlem de la Champions, del Barça i d'Artur, el Fiter deia que no veu el Barça tan poc favorit com estem dient. El Barça té opcions reals contra el Bayern?
Bueno, estem veient que el Bayern, sobretot l'any passat i aquest any, ha millorat moltíssim a nivell tàctic. Jo crec que és un Bayern molt poderós, molt diferent, molt diferent. Crec que s'ha mutat respecte a entrenadors que ha tingut anteriorment. I, ostres, parlar de que serà fàcil o parlar de que es queden tres victòries ja per aconseguir la Champions... És complicat, perquè el futbol et sol posar al teu lloc, no? Té un rival molt, molt poderós i el Barça, per suposat, tindrà les seves opcions, però crec que serà molt complicat.
O sigui, el Barça és el rival petit de l'eliminatòria. Encara que costi de dir.
Costa de dir, sí. Però crec que actualment per la Lliga que ha fet el Bayern, la trajectòria que porta tot aquest any, amb el que ha fet... L'he seguit bastant, ha jugat molt bé. I el Barça, doncs, bueno, després del confinament, no ha acabat de trobar el seu moment. I, bueno, sembla que, mica en mica, doncs, es van ficant les coses al lloc.
Perquè un equip com el Barça, acostumat a ser dominador, a portar el pes dels partits, a ser el rei al camp i que els altres reaccionin, pot triomfar amb aquesta tàctica, amb aquesta fórmula ara de resistir? Qui dia passa any empeny, partit a partit, intentem superar ara aquesta primera part, és a dir, això d'anar, de reaccionar i de resistir i de concentrar-se en esforços més curts, això pot tenir rèdit en aquest termini tan curt?
A curt termini, sí. Jo crec que a curt termini canvis tàctics que et poden beneficiar moltíssim. Crec que a llarg termini no. I crec que el Barça és un club que necessita mirar sempre a llarg termini. Encara que acabi perdent la Champions o encara que acabi perdent la Lliga, ha de mirar a curt termini, perquè la història ens ha mostrat això. Ha mostrat que quan el Barça ha mirat a llarg termini, ha mirat joc per sobre de resultats, joc per sobre de noms, ha tingut èxit. I al final jo crec que el Barça té un estil molt concret, ha de ser dominador. Ha de crear un estil, un model de joc que ha de ser dominador. Però, bueno, molts cops parlem, no és que ja no està Xavi, no està Iniesta, no? No està el rellotge del Barça. Bueno, jo crec que està clar que no, però el model de joc pot variar, però no pot canviar com està canviant, no? I jo crec que és algo que s'ha de tenir en ment. El Barça ha tingut èxit quan ha jugat de la seva manera i quan ha jugat sabent que és dominador i sabent que realitza transicions ràpides quan recupera la pilota després d'una pèrdua letal, no? I bueno, jo crec que és la manera que actualment el Barça pot fer més mal.
Clar, però perquè el Barça recuperi aquestes coses, creus que són necessaris molts canvis i que aquest estiu aquests canvis es poden fer, amb aquest estiu tan estrany? Estem a agost i encara estem acabant.
Jo sempre crec que és un tema de mentalitat. Crec que és un tema d'ambició, un tema de creure...
Però va haver-hi un canvi a la banqueta i no ha canviat res o ha anat a pitjor encara?
Sí. És que molts cops els entrenadors no són la solució. Molts cops és el canvi fàcil, no? No sé si és el cas, desconec la part de dins de vestidor com ha sigut tot. Desconec completament, però bueno, sí que és cert que jo crec que aquí que Setién està buscant aquells canvis, sobretot defensius, que donin una miqueta més d'estructura compacta a l'equip per situacions d'aquestes, no? Quan et trobis un Bayern que realment et domini i realment tinguis aquells moments de debilitat i que hagis d'estar a camp propi realment defensant una posició i buscant el teu moment, no? Perquè al final un partit són cicles de joc. Veiem que el Barça ja no és tan dominador com fa anys enrere i que hi ha cicles i que bueno, buscaràs el teu moment, esperar doncs, aquella transició ràpida per fer mal, aquell moment de possessió llarga per intentar estar a tres quarts de camp i a partir d'allà fer mal, doncs bueno, jo crec que és el canvi que està fent Quique per intentar dominar aquests cicles.
És l'Oriol Riera, que avui ha anunciat que retira. Ara de seguida ens explicarà per què es retira i repassarem una mica la seva trajectòria. Aguanta'm un segon, Oriol, perquè tu acabes, però el Barça, ara ens deia el Salmurri, que no ha acabat el curs, que ja està començant la pretemporada que ve.
Exactament. De fet, demà comença amb els tests i controls PCR de part de bona part dels futbolistes que de moment estan a la plantilla de la temporada vinent. Alguns d'ells, els nous fitxatges, com Pedri i Trincao, també Mateu Fernández, el futbolista brasiler que està cedit al Valladolid, o els jugadors que arriben després d'una temporada de cessió, com Miranda, com Oriol Busquets, com Alanyà, com Bagué, com Todibó, com Rafinha, tots ells demà passen test PCR, dimecres revisions mèdiques i dijous comencen els entrenaments. Deixa'm dir que tot això ho faran, evidentment, al marge dels futbolistes que han de participar a la Champions League. Són dos grups completament separats i que no tindran cap mena de contacte.
Avui hem pogut escoltar Pedri, un dels reforços.
Exactament, amb la voluntat de quedar-se al Futbol Club Barcelona. Ell sempre ha expressat que la seva il·lusió és jugar al Barça i que vol mirar de guanyar-se una oportunitat al primer equip, però que si no és així haurà de sortir cedit.
Lo primero es intentar quedarme en la primera plantilla y después pues intentar jugar lo máximo posible y tener minutos para seguir progresando. Si no tengo la oportunidad pues hay ofertas de equipos alemanes que están muy bien también y si no tengo la oportunidad de quedarme en el Barça pues claro que lo veía bien.
Mira, doncs ja ens ha donat un titular que si no es queda el primer equip té varios equipos alemanes. On ho ha dit això, Arbusà? Bona nit.
Bona nit. Ho ha dit a Post United.
I això què és?
És un canal de YouTube
en
el qual li col·laboren youtubers com en aquest cas DJ Mario.
L'han entrevistat DJ Mario.
És un youtuber de referència.
Tu aquí has vist més, a Pedri o a DJ Mario?
DJ Mario.
De llarg,
però
no?
De llarg, sí.
Sense dubte. Ai.
I en Salmo sap, en Salmo sap.
No, jo també perquè ven hores de feina, fins i tot.
No diguis això.
Salmurri, demà una mica més, eh?
Vagi bé, DJ.
Vinga, adéu. Vigarri. A veure, que adéu. Tinc l'Oriol esperant. Explica-li a l'Oriol Riera quin panorama tenim de Champions i després explica'ns la situació de l'Atlètic de Madrid, que també és complicada.
Aviam, en aquesta fase final de la Champions, que ara durarà dues setmanes, doncs tindrem partits cada dia aquesta setmana a partir de dimecres, des de dimecres fins dissabte, dimecres Atalanta-PSG, dijous Leipzig-Atlètic de Madrid, divendres el Barça-Bayern i dissabte City-Lió.
Les semis són l'altra setmana.
Dimarts i dimecres, el dimarts 18 i el dimecres 19. Dimarts, una semifinal que serà del guanyador de l'Atalanta-PSG contra el guanyador del Leipzig-Atlètic de Madrid i dimecres d'altra semifinal, dimecres 19, que serà del guanyador del Barça-Bayern contra el guanyador del City-Lió. La final, recordem, el 23. Diumenge 23, diumenge que ve, tot plegat, recordem-ho, en una fase final que es jugarà a Portugal i a partit 1.
I això que explicarem ara, segur que l'Oriol li sona perquè ho ha viscut de prop, l'Atlètic de Madrid ha tingut dos positius
i finalment demà viatjarà cap a Lisboa sense dos futbolistes.
Sí, tots estan negatius, la resta són negatius després dels testos que es van fer ahir. Els jugadors van passar un PCR després de saber que Correa i Bersalico van donar positiu. L'Atlètic de Madrid ha informat que es troben bé de salut i que aquests dos jugadors queden aïllats a casa seva, però finalment els matalassers que han hagut de canviar aquest viatge volien viatjar avui, finalment ho hauran de fer demà.
Dic que li sona això perquè, Oriol, quines últimes setmanes que heu viscut al Fuenlabrada?
Complicades, sí, setmanes molt complicades.
Ara m'ho explicaràs, però abans de tot, avui no és el dia del Fuenlabrada, no és el dia de la final de segona divisió, és el dia que Oriol Riera ha anunciat que retira, és un futbolista que ha passat per 1.000 clubs i que és molt jove. No estàs en edat de retirar-te encara. Com és que et retires?
Bueno, és un cúmul de decisions, no? És una decisió meditada de fa temps. Fa temps també que vull fer un capítol nou, que tinc ganes de començar com a entrenador. El títol 1, el primer, me'l vaig treure quan tenia 20 anys. Sí. Vull dir que ja des de llavors, doncs, bueno, vaig entrenar a un infantil, vaig estar tocant aquest món i, bueno, ja fa temps que miro el futbol diferent, amb una altra perspectiva. Hi ha hagut una situació familiar complicada i, bueno, m'ha fet donar a veure també que era el moment, no? El moment per fer un pas al costat, per estar amb la família, començar un capítol nou. I bé, mai és tard, no? Al final, molts cops anem complint anys i ens veiem joves i ens veiem amb moltes ganes, amb molta força, però, ostres, però és que estic jugant amb gent que va néixer el 2000, no? I, ostres, es nota, eh? Es nota moltíssim i aixecar-te cada dia al matí, quan ja després de 16 anys com a professional, doncs costa, no? I bueno, sempre he dit que m'agradaria de retirar-me jo, no que el futbol em retirés a mi, i ho he fet quan he volgut, no? I això al final és el que sempre he estat buscant.
Tens 34 anys. Quan ara mires aquell dia a Porto, el 2003, debutant al costat del llavors nen Leo Messi, si te transportes allà, què penses de tu, de la trajectòria, dels somnis d'aquell dia?
Fa 17 anys d'això. Això fa moltíssims anys. Mira, jo quan era petit tenia un somni, que era jugar a primera divisió, però jugar un sol partit a primera divisió. Jo en aquell moment, venint de Vic, entrant a la capital, que per mi era allò, vamos, entrava en un món completament diferent, jugar un sol partit a primera divisió ja era un èxit, no? I al final se n'han jugat més de 100, no? Vull dir que, bueno, molt orgullós del que he anat aconseguint, ningú m'ha regalat res, ho he anat fent mica a mica, passet a passet, amb la meva gent, i bé, superorgullós de mirar enrere i tenir tants amics, tenir tant de respecte que he anat rebent per tothom, i bueno, al final ha sigut un dia molt, molt emocionant avui.
Jugar a primera divisió i fins i tot, ja no et dic, el somni de marcar-li gols al Madrid.
Ostres, sí.
Aquells gols contra el Madrid, sobretot aquells dos dies, el dia de l'Osasuna, que avui també a la roda de premsa recordaves com un dels moments més especials. Allò va ser potser el punt més emocionant o el més viral, el que et va posar més al focus?
Home, penso que per mi com a culer rebre el Madrid al Sadar, un camp on el Madrid tremola sempre, i veure ja no el calentament, no? Aquella por que se'ls veia a les cares quan els Indargorri, els ultres, van ficar una pancarta on guitorri infernura, bienvenidos a l'inferno, tu veies aquella cara, no? I allò, bueno, et generava unes ganes boges de fer-los mal, no? D'intentar guanyar aquell partit, i sí, al final amb dos gols ben macos, doncs vam estar a punt, Pepe ens va empatar al minut 75, però va ser un dels dies més bonics, sí.
Has viscut moltes aventures. Vas viure, per exemple, al Camp Nou, el comiat de Xavi, no de blaugrana, però també celebrant aquella nit o aquella tarda la permanència amb el Depor.
Sí, una celebració agònica, amb un empat a dos a l'espai de Xavi, que potser després la vam estar veient en directe. Vaig sentir aquell dia una sensació estranya, no? Molt, molt estranya, perquè vam aconseguir
fer una permanència, però va ser un any molt complicat, molt complicat. Jo vaig arribar al Depor al gener amb l'objectiu d'aconseguir la permanència, estaven en descens, i va ser un any molt complicat, molt complicat. Amb una afició molt, molt exigent, on nosaltres ens costava guanyar partits, i en la part final, els últims 5 partits, vam treure moltíssims punts, i ens vam acabar salvant, no? Vull dir que, bueno, va ser un moment també molt, molt bonic aquell.
I clar, ves per on, el teu últim partit, o el que havia de ser el teu últim partit, ha anat a ser contra el Depor. No t'has replantejat aquests dies d'allargar un any més per aquest final tan estrany i tan lleig?
No, ha sigut una decisió supermeditada, molt reflexionada. L'he compartit amb vària gent que m'ha donat la seva opinió. És que realment ho he volgut així. És que realment no tinc molt clar el que vull, el futur que desitjo, els nous reptes que m'esperen i que vull que siguin aquests. I bé, dona la casualitat que el meu últim partit que jugo professional és a casa contra el Racing de Santander, que faig el gol i que dono la victòria a l'equip, no? Vull dir que amb aquest final també és un final maco.
Com està la plantilla del Fuenlabrada? Fins i tot a nivell mèdic, eh? És a dir, esteu tots recuperats ja?
Bueno, a nivell de salut segueixen haver-hi positius, el Covid no se'n va així ràpid, però bé, està tot controlat, està tot bé, no hi ha cap tipus de perill, o que sí, pues, bueno, és una sensació estranya, perquè teníem a tocar els play-offs, no? Teníem a tocar poder intentar pujar a primera divisió, molts dels jugadors que del Fuenlabrada doncs, portaven moltíssims anys a segona divisió B, alguns no han tocat la primera, inclús la segona, alguns la tocaven per primer cop aquest any, i bé, haver d'anar al camp del Depor fa uns dies enrere amb 7 fitxes professionals i com van estar, que van perdre el partit al minut 95 per una mà i que capita el VAR, doncs molt orgullós dels companys dels 7 valents que van anar cap allà i que bé, no van poder-ho aconseguir. Vull dir que és una sensació estranya, no? Però molt, molt, molt orgullós de la meva gent.
Però escolta, tornem al dia conflictiu, que és aquell dilluns que s'ha d'acabar la Lliga. Vosaltres, els jugadors, quan viatgeu, sabeu que teniu companys que han donat positiu?
No, nosaltres viatgem per realitzar el partit i ens entarem quan fem l'estona de l'activació més el berenar. Abans del partit, i eren les 5 i pico, ens n'entrem i a partir d'allà ja ens confinem cada una a la seva habitació.
Éreu a l'hotel i us ve algú i us diu escolta, que hi ha hagut X companys que han donat positiu, tothom a la seva habitació.
Sí, vam fer un PCR pel matí i just a la tarda doncs, ens comuniquen això. Sí. No, realment és una situació estranya perquè no, encara actualment no tenim tota la informació per poder realitzar una opinió clara. No la tenim. El temps dirà realment...
És a dir, no us van obligar a viatjar. Viatjàveu perquè pensàveu que estàveu bé vosaltres, com a mínim els jugadors.
Sí, no, bé, nosaltres ningú ens obliga. Vamos, si la plantilla o jo mateix hagués sabut que hi havia alguna cosa estrany, puc assegurar que aquesta plantilla no hagués viatjat, no? Vull dir que nosaltres anàvem a complir un somni, que era anar a Riazor a intentar treure un punt o guanyar el partit per jugar a play-off i, ostres, el Fuenlabrada ha sigut el millor equip després del confinament. Uh-huh. Aquests 11 partits ha sigut el millor equip, sens dubte. Som l'equip que hem aconseguit més punts. Vull dir que tenia moltes ganes i realment veiem molt pròxim pujar a primera divisió. Veiem que els altres equips estaven dubtant, tenien molts dubtes, veiem el Girona que guanyava un partit però en perdia dos, el Saragossa que no acabava d'arrencar. Uh-huh. Veiem opcions clares i realment nosaltres anàvem amb una il·lusió immensa de poder complir-ho i a la meva part doncs, de poder jugar el meu últim playoff.
I escolta'm, et vas passar què? 3 setmanes en un hotel de Corunya tancat? 2 setmanes i mitja?
No, ens van passar 10 dies. I a mesura que anaven la gent fent negatiu, doncs se'ls enviaven cap a casa.
Estaves tu sol tancat en una habitació d'hotel?
Sí, tancats en una habitació.
No tenies, no tenies contacte amb ningú? Tot el dia allà tancat?
Sí.
I què feies durant 24 hores en una habitació d'hotel? Te la devies saber de memòria.
Bona pregunta, bona pregunta. El que podíem, sobretot els primers ja van ser molt, molt complicats. Un cop ja agafes el ritme, ja pues, van passant els dies més ràpid, però sí que és cert que els primers dies van ser molt complicats, bueno, perquè no sabíem ben bé què estava passant i no sabíem ben bé quants dies estaríem allà, no hi havia, bueno, no teníem aquesta informació, no? Llavors, doncs, bueno, ens deixaven el menjar allà a la porta i menjàvem i ja està. Vull dir, no... El que un fa a casa, però el feia en una habitació d'hotel petita, sense sortir a terrassa, sense res, i bueno, així passàvem els dies.
Us veu sentir desemparats per part de la Lliga o per part fins i tot del vostre club, de dir, que no ens expliquen, estem aquí tirats una mica?
No, a veure, realment és una situació nova. Estem davant d'una pandèmia que, bueno, estem veient a nivell polític o inclús en les escoles. Les meves filles al col·le, doncs, han anat canviant la metodologia d'ensenyança telemàtica, després de Setmana Santa van anar adaptant, fins que quan, mica en mica van anar aconseguint el model millor per ensenyar. Doncs amb el futbol passa el mateix. Al final, aquesta pandèmia no ve amb un llibre escrit de quines són les instruccions ni de com actua. Estem veient que cada cop a nosaltres ens va actuar d'una manera molt, molt violent, però estem veient que, per exemple, l'Atlètic de Madrid ha tingut dos casos i l'any demà negatius tots. Perquè et pots trobar que si demà fan un PCR abans de viatjar, arribin allà i tinguin positius. Vull dir que, bueno, crec que ningú hagués ensenyat i al final doncs s'anaven fent i prenent decisions i sabent informació segons el que anava venint, no? I això és el que ens ara informant al club.
Ha estat una experiència molt estranya, certament. Ara l'Oriol Riera diu que vol ser entrenador. Tens alguna cosa per la temporada vinent? Alguna cosa més o menys mirada, pensada? Vindràs cap a casa? Et quedaràs per Madrid?
Doncs em quedo per Madrid. Si em quedo per Madrid...
Què dius? No et tindrem a prop?
De moment no. És un tema més personal. Les nenes necessiten tranquil·litat i després de tornar d'Austràlia...
Va bé quedar-se una temporadeta, no?
Creiem que necessiten estabilitat. Han aconseguit un grupet d'amigues molt important, està molt bé. Per elles no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil perquè han hagut molts canvis i els canvis els hi costen molt. I quan hem vist que s'han adaptat tan bé i que sincerament estan millorant i estan aprenent molt bé, doncs jo crec que és el moment de que fer una parada i de pensar més en elles que en mi. No? I de moment aquest és el pensament. Sí, bueno, sóc un cul inquiet, vull dir que estic segur que en breu estaré funcionant un altre cop, però bueno, després d'aquesta pandèmia i de tot això que tenim per endavant, crec que tranquil·litat, seguir formant, seguir veient futbol i ja veurem.
Oriol Riera, moltes gràcies pel tracte al llarg d'aquesta llarga carrera, de quan estaves a Corunya, de quan estaves a Pamplona, però de quan estaves també a l'Alcorcón, que havien vingut a fer programes a Madrid del Club de la Mitjanit amb el Pere Escobar, i havies vingut a acompanyar-nos. En nom de Catalunya Ràdio i també de Televisió de Catalunya, et volem agrair el tracte que has tingut sempre amb nosaltres.
Moltes gràcies, també ha sigut un autèntic plaer.
Una abraçada, Oriol.
Una abraçada.
A veure, ara fem una pausa de seguida, però Pol, s'ha acabat, s'ha classificat. Qui s'ha classificat?
S'ha classificat el Manchester United. El gol que hem narrat fa una estona de Bruno Fernández de penal li ha servit al conjunt anglès per superar el Copenhagen danès. Per tant, el United, que ja espera rival, i podria ser el Sevilla, que juga demà contra el Wolverhampton.
Inter, United classificats, una pausa i fem el nostre particular homenatge a algú que ens va deixar just avui fa un any.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
36.885. 36885.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
el 10010.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que el 15 d'agost se celebra l'extra d'estiu de l'ONCE, amb 20 premis d'un milió i un premi de 3 milions d'euros. Compra'l ja.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit.
Els dilluns, les serioses Sílvia Comet i Cristina Bordes comenten les sèries del moment.
Cap nom de dona viatgera.
Els dimarts, Les dones i els dies, un programa per a dones i homes amb curiositat.
Els dimecres, veiem cinema a Memento, amb Josep Maria Bunyol.
Els dijous, trobem tresors literaris a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
A la mitjanit dels divendres...
I els divendres, repassem els millors moments de la temporada d'Adolescents i Cap.
Cada dia a les 12 de la nit tens un pla diferent a Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Avui fa un any ens va deixar un amic, una bona persona, un gran personatge. Ara fa un any que em vaig llevar amb un WhatsApp que em va deixar glaçat. S'havia mort el Carlos Pérez de Rozas, el nostre Carlos. I certament, des d'aquell dia, el món se n'ha anat a la merda. Tot sovint, al llarg dels 365 dies, he pensat, com ho afrontaria això el Carlos? Què diria? Com ens intentaria animar? El 2020 hem vist canviar l'entrenador del Barça, tancar-nos a casa per una pandèmia, perdre la Lliga de forma trista i ara rebre el Bayern amb cert amor. Segur que amb el Carlos ho hauríem viscut d'una manera diferent. Per recordar-lo, per mirar de recuperar l'esperit colossal i formidable que ens traslladava, hem demanat als col·laboradors que compartien programa amb ell els divendres, el Roger Suriach, la Marta Carreras i el David Clopés, que ens diguin com creuen que el nostre estimat Carlos viuria avui la setmana prèvia a uns quarts de final de la Lliga de Campions. Endavant, Suriach, Carreras, Clopés.
El Carlos Pérez de Rozas avui estaria exultant, eufòric, nerviós. Vaja, és que no se'n recordaria de qui va guanyar la Lliga. Crec fins i tot, mira què et dic, que estaria gaudint com un nen surfejant aquesta onada de pessimisme que envolta el Barça. Estaria recordant com un boig que aquest equip no es rendeix mai, que està ple de campions, que aquest equip es diu Futbol Club Barcelona, que aquest equip té el millor jugador del món, Leo Messi, i que qui ha de tenir por sempre, sempre és el rival. Carlos avui, estic convençut, estaria inflat d'optimisme. I poc o molt, ens acabaria contagiant a tots.
Com estaria el Carlos? Doncs com sempre, emocionat, feliç, radiant, positiu i picant pedra perquè tots els incrèduls creiéssim. Ens posaria doncs dades sobre la taula, xifres, per fer-nos obrir els ulls, per reforçar les seves teories positivíssimes i ens diria doncs que hi ha un quart, semis i una final, que això són 3 partits, que són 270 minuts i que tenim a Messi. O sigui, és que és com si el sentís ja, l'estic sentint en aquest moment. I ens parlaria sobretot des del cor, com feia sempre, davant i darrere el micròfon. T'enyorem, Carlos.
5-5, eh? Aquells marcadors que donava sempre el Carlos i que jo crec que podria donar perfectament aquesta setmana. Per què 5-5? Doncs perquè recordaria que el Bayern en té 5 de Copes d'Europa i el Barça 5, i en canvi la resta de 6 equips que participen d'aquesta final a 8 no han guanyat ni una sola Copa d'Europa. I per tant ens faria veure que guanyant aquest partit divendres que ve contra el Bayern, el Barça superaria el Bayern al palmarès, en sumaria 6, atraparia el Liverpool, estaria entre els 3 grans equips d'Europa i quedaria només a un títol del Milan. D'alguna manera o altra segur que li donaria la volta, i malgrat tots els culets ho veuen negatiu i negre, absolutament negre, el Carlos ens faria almenys somriure i diríem potser sí que el Carlos té una mica de raó i potser sí que almenys hi hem de creure una mica i no hem de perdre la fe, que és el que ell sempre ens va ensenyar.
Carlos, et trobem molt a faltar cada divendres amb nosaltres. Durant aquest any no t'hem oblidat i procurarem, tot i que les coses a vegades no ho posin fàcil, mantenir l'optimisme. Colossal i formidable.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
A veure, va, obrim el mercat de fitxatges, perquè, Arbusà, avui tenim, per exemple, el futur de Take Kubo Resol, jugarà el Villarreal.
Sí, hi ha hagut acord amb el Madrid per la cessió del japonès per un any. És una cessió sense opció de compra, però en la qual el Villarreal pagarà al Madrid aproximadament 2 milions d'euros. I compta amb aquest Villarreal perquè també estan a punt d'arribar Coquelin i Parejo del València. I atenció, entre els dos, per una xifra que podria ser inferior els 20 milions d'euros.
Rebaixes absolutes. Atenció que dos jugadors s'acomiaden del Chelsea, Pedro i William.
L'ex del Barça acabava contracte aquest any i diu adeu després de 5 temporades amb 33 anys. Ara, Pedro, tot indica que el seu nou destí serà la Roma. Mentrestant, del Chelsea també marxa William, però per anar a l'Arsenal. Per tant, no es mou de Londres. Ara el brasiler té 32 anys. William, si ho recordes, Garri, en el seu moment pretès pel Barça, el que el volia ara fa 2 anys, 2 estius, però al final van acabar portant Malcolm.
I ara on és Malcolm, ja ni ens en recordem. I també la Premier, el Liverpool va el fitxatge de Costas Tsimikas.
Lateral esquerre grec de 24 anys fins ara a l'Olympiacos i que serà el substitut de Robertson al Liverpool, el fitxa per 13 milions d'euros.
I punt final a un culabrot, el de Jadon Sancho es queda a Dortmund.
Quan semblava a prop del United, però al final no marxa, avui el director esportiu del Dortmund, Michael Zorc, ha sortit al pas, assegura que planegen que Sancho jugui amb ells la pròxima temporada i que la decisió és definitiva. El United en volia pagar fins a 120 milions.
Avui s'ha reunit la Federació Espanyola de Futbol amb els presidents de les territorials per aclarir l'inici de les competicions no professionals, entre elles la segona B, la tercera, les lligues regionals. Pol Rodríguez, s'ha aclarit alguna cosa?
Doncs no massa, especialment pel que fa a la segona B, la qual encara no té data d'inici. El que podem dir, segons ha explicat la Federació Espanyola en un comunicat, és que en cap moment s'havia plantejat endarrerir l'inici del futbol i del futbol sala no professional al gener, com s'havia especulat. El que sí que ha dit l'ens que presideix Rubiales és que comunicarà l'inici de les competicions amb 30 dies d'antelació, però no ho farà fins que no existeixi un pla amb la supervisió del govern. Recordem, la Federació Catalana ja té un pla traçat pel retorn de les lligues que gestiona. Ja té un protocol força avançat que estarà implantat i aprovat d'aquí a 15 dies màxim, segons hem pogut saber. Això situa l'inici de les competicions o bé l'última setmana de setembre o bé la primera d'octubre.
Clar, però la segona B, per exemple, tenim equips que ja havien començat a entrenar-se o que havien de fer, aquests què estan fent?
Només hi ha alguns equips catalans de la segona divisió B que han començat a entrenar-se. És el cas del Nàstic de Tarragona i l'Espanyol B, que ja han iniciat la pretemporada. La resta d'equips han aturat l'inici d'aquesta preparació a l'espera que es concreti la data d'inici de la competició. Hi ha algun cas, com el de l'Associació Esportiva Prat, que va començar els entrenaments, però els ha aturat fins a saber també les dates de represa de la competició.
El que sí que ha decidit la Federació Espanyola és que, com que la segona B es quedava curta amb només 100 equips, al final anem sumant equips a la llista. I ara quants en tenim ja?
Doncs se n'han sumat 4 de nous en les darreres hores. Parlem de 4 equips que no van poder jugar a play-off d'ascens al detectar-se diferents casos positius de Covid-19. Són el Club Deportivo Lealtat, l'Alcoyano, el Marino i el Linares Deportivo, que jugaran el curs vinent a segona B davant la impossibilitat que veu la Federació Espanyola per trobar dates i disputar un play-off d'ascens. Això també vol dir que la segona B del curs vinent serà de 102 equips.
102 equips a segona divisió. Bé, tinc en línia el president d'un d'aquests 102 equips, que és l'Àlex Talavera, el president del Cornellà. Àlex Talavera, bona nit.
Bona nit.
Una segona B de 102 equips, de moment. No sé si això encara pot créixer. Als clubs agrada aquesta xifra i aquesta fórmula?
No, evidentment que no. Des del bon començament, aquesta estructura de competició es va entendre com una solució de contingència davant la situació de la Covid que hem viscut, però en qualsevol cas mai una solució per que consolidés a la categoria.
Però hi havia alternativa? O diguem-ne que s'ha fet això perquè realment no hi havia altra manera de gestionar la temporada que ve?
Bueno, l'alternativa era implantar aquesta temporada la Lliga Intermitja, la Lliga Pro, la Lliga Federació Primer Nivell, que s'ha dit.
Ja, o sigui, agafar els 8 primers, per exemple, de cada grup i fer una nova categoria.
Correcte.
I això la Federació no ho ha contemplat en cap moment?
No, contemplar jo entenc que sí, però en el seu moment entenc que la Federació va decidir que això era un perjudici per a aquells clubs que entenien que perdien una categoria sense haver tingut la possibilitat de competir-ho.
Clar, no, hauríem acabat ajutjats, que ja és una cosa habitual aquests dies, però hauríem acabat ajutjats també amb això. Quan comença la temporada?
Bé, la data més raonable ara mateix és l'octubre. Veurem si és així o no. De moment, jo recordo una reunió que vam tenir aquí amb els clubs catalans, amb el president Lluís Rubiales, ja ens va dir que la previsió era la primera quinzena d'octubre, i ara mateix la data més probable avui és durant l'octubre, mitjans d'octubre.
Sí, res us fa pensar que això pugui anar una mica més enllà?
Sí, evidentment. O sigui, no, ara mateix no tenim la informació que tindrem d'aquí un mes. No sabrem com ha evolucionat la Covid-19. Esperem que tenir el protocol que necessitem per garantir el començament de la competició, però amb la informació que tenim ara i la informació, sobretot, que ens trasllada la federació, és aquesta. Ara mateix tancar el protocol sanitari de la mà del CSD, de la mateixa manera que es va fer per la competició dels play-offs, i sobretot donar-nos una data ja concreta, perquè gestionar amb incertesa des del punt de vista del club és molt complicat. Llavors, nosaltres el que demanem és això, són dades concretes, i jo crec que ara mateix ja almenys una data de començament tentativa, encara que sigui tentativa, es pot donar. I de manera paral·lela, de forma paral·lela, doncs, acabar de buscar aquest aval del CSD en el protocol sanitari, però necessitem aquesta data de començament per activar contractes nous, per treure gent de l'ERTO, per gestionar el club, per planificar despeses, que serà una temporada molt complicada, i de moment no tenim informació.
L'Àlex Talavera, el president del Cornellà, que va jugar a play-off fins a l'últimíssim dia i que ara no sap encara quan torna a començar la competició. Molta paciència, molta força i ànims. L'Àlex Talavera i a tots els presidents de segona B. Una abraçada.
Adéu, gràcies.
Farem una pausa i ens espera encara el Damià Aguilar, Club de la Mitjanit, en directe. Catalunya Ràdio.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona, Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins a final de mes.
Ocasión Plus, número 1, qualitat-preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasiónplus.com.
El Club de la Mitjanit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Catalunya Ràdio. Dins teu.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
La competició del motor és non-stop en aquests temps de Covid. A MotoGP venim de la República Txeca i anem a Àustria. I a la Fórmula 1 venim de Silverstone i diumenge vinent cursa el circuit de Catalunya. Damià Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit, Garriga.
A MotoGP el Mundial és ben obert després de tres curses.
Aquest Mundial Express ens porta una altra cursa de MotoGP diumenge que ve a Àustria, la primera de dues. Una cursa en què Pol Espargaró podria assolir el podi que Zarco li va negar ahir a la República Txeca. Un podi al qual no podrà aspirar Marc Márquez, que continua de baixa. Avui el seu substitut, Stefan Bradl, ha penjat un tuit dient que correria les dues curses austríaques i Honda li ha fet esborrar. La marca només reconeix que el campió faltarà diumenge que ve, però no diu res de diumenge 23. El cert és que Márquez té hora amb els metges de MotoGP dijous 10 de setembre per passar la revisió per poder córrer a Itàlia. En fi, Marc Márquez no hi és i el trobem a faltar, però de moment MotoGP ens ofereix un campionat bastant obert, amb nous pilots en el podi que fins ara inèdits, com Brad Binder o Franco Morbidelli, i retorns inesperats, com el de Johann Zarco. El rookie Brad Binder, per cert, ha passat a la història per ser el primer sud-africà que guanya una cursa de MotoGP i, a més, amb una KTM, una moto que encara no té 4 temporades completes de vida a la categoria. Una moto que guanya en Binder, però és innegable el mèrit que també tenen Pol Espargaró com a pal de paller del projecte, encara que l'abandoni a final de temporada per anar a Honda, i Dani Pedrosa com a desenvolupador estrella de la casa austríaca.
Fins Fins aquí hem arribat nosaltres aquest dilluns. És un dilluns de Champions, un dilluns de competició europea. Demà tenim encara Europa League. Demà Shakhtar Donetsk, Basilea i Wolverhampton, Sevilla. Per tant, demà, quan ens hi posem a les 11 de la nit, tindrem ja resoltes les semifinals. I per dimecres ja torna la Lliga de Campions. Recordeu, el divendres juga el Barça. Gràcies a tots els que ho heu fet possible. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 11 per explicar-vos tot allò que passi. Que tingueu una bona nit. Adéu-siau.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es